estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Ha trigat 6 dies la porta en contestar el que va dir Florentino Pérez a l'assemblea del Real Madrid posant en dubte la legitimitat dels títols del Barça en l'època en la que va estar pagant a Enríquez Negreira. Doncs la porta avui l'ha contestat des d'Andorra i ha sortit amb tot el president del Barça. Ha parlat de barcelonitis, ha dit que Florentino vol desviar l'atenció, que el que fa Real Madrid Televisión sí és influir en els àrbitres, ha parlat de cinisme del Real Madrid i ha dit també que Florentino vol treure a Tebas de la Lliga per posar algú del seu interès. Ha tret la porta a tots els canons avui, de seguida l'escoltarem. També ha dit que la derrota de Stamford Bridge ha de ser un punt d'inflexió, que l'equip és una pinya i ha volgut donar tot el suport del món a Araujo. Aquí perdem i guanyem tots, ha dit Joan Laporta. De seguida l'escoltarem. Laporta avui en estat pur. Araujo, que serà baixa per rebre demà el Deportivo Alavés. Té un virus estomacal. Hansi Flick també ha reconegut que mentalment ha estat tocat pel partit de Londres, igual que tot l'equip. Fermín també baixa per una petita lesió muscular. Un parell de setmanes de baixa estarà Fermín. Pedri entrarà a la llista de convocats. Hansi Flick ha explicat que la idea és que tingui minuts durant el partit. Barça-Alavés, demà al Camp Nou, a partir d'un quart de cinc, el Barça dormirà líder si guanya. I el Real Madrid visitarà Montilivi diumenge a partir de les 9 de la nit. El Real Madrid, que ve de guanyar el seu partit a la Champions, però sense deixar bones sensacions. Pel Girona, partit molt motivant i una gran oportunitat, una bona oportunitat per sortir de la zona de descens. A l'Espanyol visitarà el Celta diumenge a 6:45. A l'Espanyol en zona europea, el Celta equip de mitja taula, sempre perillós, però sobretot a Balaïdos. L'Atlètic de Madrid rebrà l'Oviedo demà a la nit, abans de visitar l'estadi del Camp Nou. Ara mateix l'Atlètic de Madrid quart a només 3 punts del Barça. Tenim avui el partit d'anada de la final de la Nations League femenina, Alemanya-Espanya, a partir de 9:15 a Kaiserslautern. El partit el podreu seguir per cope.es i aplicacions. I atenció, que a la Primera Federació tenim avui un gran partit al Nou Sardenya. Europa-Sabadell, a 9:45, el Sabadell, únic equip invicte d'Europa, està segon amb 23 punts, a l'Europa tercer amb 22. Un autèntic partidàs. En bàsquet, victòria de la selecció espanyola en el debut de Chus Mateo a la banqueta. És partit de classificació pel proper Mundial. Dinamarca 64, Espanya 74. Diumenge, segon partit contra la Geòrgia de Schengelia. En handbol, gran victòria del Barça a la Champions, a la pista del Gudme, 28-41, amb molta autoritat i una nova exhibició del porter Emil Nielsen. Els d'Antonio Carlos Ortega consoliden la segona plaça. I en Fórmula 1 tenim el Gran Premi de Qatar aquest cap de setmana, penúltima prova del Mundial, primera oportunitat per Lando Norris de proclamar-se ja campió del món. La cursa diumenge a les 5 de la tarda. Avui comentarem la jugada i farem la travessa de la jornada amb el Petón i el Toni Freixa, els habituals dels divendres, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem com sempre via Twitter. En clau Barça tenim Barça a la Vés i Girona Real Madrid. Qui sortirà líder d'aquesta jornada? Creieu que el Barça només el 17%, que el Real Madrid el 83%. En clau Girona us preguntem si puntuarà l'equip de Mitchell contra el Madrid. Creieu que sí el 35%, que no el 65%. I en clau espanyol us demanem que feu la travessa del Celta espanyol. Creieu que guanya el Celta el 20%, que hi haurà un empat al 42%, que guanya l'Espanyol al 38%. L'Héctor García està al control de so, l'Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passen 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
Mitad de precio, doble de ganas, 50% de descuento en todo. Aprovecha el Black Friday de HSN y llévate de regalo el bisglicinato de magnesio Albion. Condiciones en web, hasta el domingo 30 en su tienda online hsnstore.com. Este Black Friday, elige la máxima calidad, elige HSN.
Solo hasta el domingo en el Black Friday del Corte Inglés. Samsung Galaxy A56 5G de 256 GB. Antes 529 euros. Y ahora solo 379,90. Solo en el Black Friday del Corte Inglés. En tienda web y app.
Oh,
Aquí comença l'Esportscope d'avui divendres, quan passen 10 minuts de les 3 de la tarda. Segur que Andorra feia fresquet aquest matí, però el programa comença a alta temperatura, perquè hem de començar escoltant el president del Barça, Joan Laporta, que ha parlat aquest matí allà a Andorra, ha visitat una penya allà i té alguns actes previstos. Ens ha fet arribar aquests documents que ara escoltareu al nostre company Ivan Álvarez, que està amb ell, ara el saludarem. Però abans, aquí va Joan Laporta, que aquest matí ha tret els canons. Li contesta a Florentino Pérez pel que va dir a l'assemblea del Real Madrid, posant en dubte els títols del Barça durant l'etapa en què el club blaugrana va estar pagant a Negreira.
Si en les assemblees del Madrid se habla del Barça, quiere decir que tienen barcelonitis. Quizás se habla del Barça para desviar la atención de otras historias. A lo mejor es para justificar lo que dice su televisión, porque lo que dice su televisión para mí sí que es digno de estudio. Porque si eso no es intentar influir en los árbitros, que me lo cuente alguien muy bien. Es francamente vergonzoso. Y aquí encima lo que no se puede ser es tan, cínicos de que digan que no, que los árbitros favorecen al Barça cuando, históricamente solo hay que ver quién han sido los presidentes del Comité Técnico, Comité Técnico de los Árbitros. Digo presidentes, socios del Real Madrid, exdirectivos del Real Madrid, exjugadores del Real Madrid. Pero que no nos vengan a dar leccioncitas y sobre todo que no intenten ensombrecer, oscurecer o desprestigiar la mejor etapa de la historia del Barça.
Doncs feia dies que ho volia treure, tot això que ha dit avui Joan Laporta. A Londres va tenir alguna oportunitat per parlar en la prèvia del partit contra el Chelsea. No ho va voler fer, segurament, per no interferir en el que podia passar damunt la gespa, però avui Joan Laporta ha buidat el paper. Ha parlat de barcelonitis, que el Real Madrid, a través de la seva televisió, sí que intenta influir en els àrbitres, i ha parlat de cinisme, també. I també ha valorat Laporta aquesta beligerància del Real Madrid amb el president de la Lliga, Javier Tebas. Veu aquí, Joan Laporta, una maniobra sospitosa.
No tenim una relació de privilegi, que no la pretenem, però tenim ara, avui per avui, una relació normal amb la Lliga. El Madrid té una relació d'enfrontament amb la Lliga i van capficats en fer-lo fora. Jo crec que, per nosaltres no és una bona notícia, perquè deuen estar pensant en posar algú que, a mi no em genera confiança, aquesta estratègia.
Doncs això diu Laporta, de la relació entre Tebas i el Real Madrid. Veu aquí una maniobra del Real Madrid per intentar posar al capdavant de la Lliga algun element, alguna persona que li vagi millor als seus interessos. Al marge del tema de Florentino Pérez i del Real Madrid, també ha parlat Joan Laporta de la dolorosa derrota patida a Stamford Bridge dimarts. Per Laporta ha de servir de punt d'inflexió.
M'ha agradat molt la reacció del Hansi i de l'equip que està fent pinya. El Hansi és optimista, jo també sóc d'aquells que pensa que aquest resultat serà un punt d'inflexió. Ens ha passat molts cops a la història del Barça que un mal resultat ens ha catapultat cap a una bona temporada i una temporada d'èxits, i estic convençut que així serà.
No sembla preocupat Laporta per la derrota al camp del Chelsea. També li ha volgut enviar aquest missatge a Araujo, clarament assenyalat després del partit de Londres per l'expulsió que va veure.
Vull, d'alguna manera, animar i defensar l'Araujo. Aquí se l'ha criticat molt i no ho trobo just. És un jugador que ho dona tot el camp, és el nostre capità. Ara el que ha de fer és superar aquest moment, que sé que com a persona molt emocional i amb molt de sentiments ho ha passat malament, i des d'aquí a Andorra vull dir-li que, escolta, que estem amb ell, que això ha de passar pàgina, que aquí guanyem tots i perdem tots, que som un equip i que no hi ha un responsable ni de les derrotes ni de les victòries.
Araujo, que per cert, com us deien titulars, serà baixa pel partit de demà contra l'Alavés per un virus estomacal. De seguida les novetats d'aquest partit amb el Víctor Navarro, però abans anem nosaltres també cap a Andorra, que tenim a l'Ivan Álvarez, company del diari d'Andorra i col·laborador COPE. Ivan, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Bona tarda. Bé, tu has estat al costat de Joan Laporta aquest matí, Ivan. Com l'has vist? Perquè el president del Barça ens ha regalat allò que diem en argot periodístic una bona rajada. Feia dies que ho tenia dins i ho ha deixat anar,
No, m'has fet la paraula de la boca perquè és que és curiós, perquè tot feia pensar que seria una visita plàcida, còmoda, tranquil·la del president del Barça aquí a Andorra per reforçar els vincles entre el Barça i Andorra, aprofitar la presentació d'un llibre aquesta tarda que es diu Principat Blaugrana, escrit pel periodista Àlex Terès, on s'expliquen els vincles i tota la història que hi ha relacionada amb el Principat i amb el Futbol Club Barcelona. Però sí que els que hem tractat, com bé sap Joan, a Laporta en anys anteriors, el coneixem, sabíem que si agafava la directa fora de context que podia ser perillós, i de quina manera ha agafat la directa, no? Ja et dic, era una jornada tranquil·leta, però sí que se'l veia amb ganes de buidar el pap i de respondre preguntes fora de context, com així ha passat. Jo crec que ha vist que era tothom, alguna cara coneguda, però tothom era premsa d'Andorra, no hi havia premsa de Barcelona. Jo crec que, bueno, que d'alguna manera doncs, ha agafat confiança, ha agafat carrera i doncs, ha acabat per oferir doncs, una matinal ben curiosa i un petit terratrèmol aquí al Principat.
No, i segur que també el president del Barça era conscient que si parlava aquestes declaracions ràpidament arribarien a tot arreu. Ivan, el missatge més jo crec que estava molt preparat, el tenia molt meditat de feia dies, perquè jo que he sentit tot el canutazo, entre cometes, que ha donat o que us ha donat Joan Laporta aquest matí, li heu fet la mateixa pregunta sobre el tema de Florentino Pérez en català i després en castellà, i ha contestat pràcticament de forma idèntica les dues vegades.
Exacte, i és més, et diré més, no sé si t'has adonat, però ha començat a parlar de l'Assemblea del Madrid i de Florentino sense que ningú li pogués repreguntar. És a dir, enmig d'una resposta en català, ha fet un blanc d'un segon i ha dit, i en referència a les paraules de Florentino Pérez, m'agradaria dir que bla, 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 bla. Ja ha estat quan jo he aprofitat per repreguntar en castellà. Però és que bàsicament la resposta ha estat la mateixa. La del madridisme sociològic, la de la barcelonitis, la de que tenen por a que el Barça, doncs ara que està començant a revifar, doncs que tenen pànic a veure una nova etapa meravellosa del Barça, i pràcticament és el que dius tu, el missatge estava estructurat de la mateixa manera, i mentre anava parlant, doncs jo em fixava en la cara d'Enric Masí, per exemple, doncs que se l'escapava el somriure, com pensant, la que està liant el president.
Sí, sí, molt bé. Com ens deies, li queda algun acte a la tarda, no? Encara la porta per allà o què?
Sí, ara, de fet, després de l'acte aquest que hi havia a l'Estadi Comunal, on s'ha recuperat una escultura que es deia Gol, gràcies doncs, a aquest llibre del periodista Àlex Terès, que s'ha presentat a 6:15, on la porta ha fet el pròleg i també doncs, anirà a aquesta presentació. Abans han visitat doncs, Casa Comuna d'Andorra la Vella, la capital, que perquè la gent es faci una idea doncs, és com visitar l'Ajuntament d'Andorra la Vella, després tenia pactat un dinar amb empresaris del país.
Perfecte, heu estat distrets. Estareu distrets durant tot el dia seguint a la porta. Ivan Álvarez, gràcies, una abraçada forta, eh?
Una abraçada a vosaltres.
Adeu. Baixem d'Andorra cap a Barcelona. De seguida escoltem a Hansi Flick.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¡Ahí viene, ahí viene! Así de rápido pasa la Black Week de Ocasión Plus. 7 días con superdescuentos de hasta 10.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 30 de noviembre. ¿Vas a dejarlo pasar?
Estamos cerca de ti, con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión Plus.
Les 3:19, demà partit de Lliga al Camp Nou, que bé que sona això, al Camp Nou, demà 4:15 tenim aquest Barça a la B, s'ha estat a la ciutat esportiva del Barça aquest matí el Víctor Navarro. Hola Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan, i tot dins del 126 aniversari del club, tornant a casa i tot, o sigui, tot perfecte, per la porta això és perfecte.
Sí, hi haurà mosaic, per cert, no?, per commemorar aquest 126 aniversari demà.
Hi haurà mosaic. La setmana passada parlàvem de focs artificials, de cantants, de l'Orfeo català entonant l'himne del Barça, el cant del Barça. Aquesta vegada no hi ha res d'això, però sí han confirmat que hi haurà mural per aquest 126 aniversari que coincideix amb el Barça a la vés. També, per cert, farà un any de la mascota de Cat, que va néixer just quan el 125 aniversari del club. Així són les celebracions. L'únic que sabem és això, lo del mosaic. No sabem si hi ha alguna sorpresa o alguna cosa preparat, però el Barça no ha informat de més.
Víctor, dona'ns d'entrada les notícies esportives de el Barça, que ara escoltàvem a la porta parlar d'Araujo, i l'uruguaià és baixa pel partit de demà.
Sí, aquest virus estomacal, et deia Hansi Flick, ens hem espantat perquè primer no ha entrenat i bé, venim de Stamford Bridge, on va ser expulsat, i sabem que Araujo està molt tocat, ja ho va estar quan Xavi Hernández no va ser expulsat contra el PSG a Montjuïc, i ja estava Araujo en aquella època tocat, ho va reconèixer en entrevistes posteriors, i aquesta vegada no ha sortit a l'entrenament, i a més Hansi Flick avançava uns minuts, 20 minuts, 15 minuts, la roda de premsa, llavors ha començat el neguit, però Hansi Flick ha respost a la segona pregunta, li hem preguntat per Araujo, i ha respost que tenia aquest virus estomacal, és la novetat esportiva, perquè no hi serà demà, tampoc hi serà Fermín López, des d'ahir el Barça ja va comunicar que estaria dues setmanes de baixa, i aquestes dues baixes sumen a les de Gavi i Ter Stegen, que ja tornarien per l'any vinent. Pedri sí ja està per jugar uns minuts a la segona meitat, ha dit Hansi Flick, avui l'hem vist entrenar amb normalitat, així que Pedri està també a punt per tornar i però un efectiu perquè feia més d'un mes que estava de baixa.
Molt bé, doncs escoltem a Hansi Flick, Víctor, i comencem escoltant les explicacions del tècnic alemany aquesta baixa d'Araujo.
Sí, la segona pregunta feien aquestes explicacions de Hansi Flick que també en el cas d'Araujo i a més no només parla del seu estat d'ànim sinó de tot l'equip en conjunt.
No, he has a stomach virus.
Té un virus estomacal i serà baixa avui i també demà. Veurem com està de cara al diumenge. No és que estigui en mal estat d'ànim, tots ho estem una mica, òbviament, per la derrota contra el Chelsea, perquè per nosaltres va ser una gran decepció. Pensàvem que podíem guanyar allà i no va passar. Però és una cosa del passat. Ara mirem cap endavant. Som optimistes pel proper partit i pel final d'aquest 2025, final de l'any.
For the next match till the end of this year.
Virus estomacal, tocat anímicament Araujo, igual que la resta de futbolistes. Tot i amb això, ha mantingut Víctor Hansi Flick el discurs de després del partit. Ell continua sent optimista amb l'equip.
És optimista, diu que veu més dinàmica als entrenaments, més intensitat, que és el que va prometre. Ell veu millores, així que Hansi Flick, el capità de tot aquest vaixell, diu que és optimista de cara a aquesta temporada.
Dic que soc positiu i optimista perquè crec que hem fet moltes coses positives. Crec que estem en el bon camí, en un bon moment, bons ànims per anar millorant en cada partit, i és el que hem de fer, hem de treballar-hi, esclar, i hem de treballar després de les derrotes. Com en aquest cas, és millor guanyar per tothom, per vosaltres, per mi, per als jugadors, per als aficionats, però al final és això, és futbol, i ho hem de gestionar també en les derrotes.
Sí, sí, després del partit fins i tot va arribar a prometre que veuríem un millor Barça aviat. I encara parlant de coses del partit de Stamford Bridge, Víctor, li heu preguntat també per Lamine Yamal, que clarament va perdre el seu duel individual amb Cucurella i quan el va retirar Flick del terreny de joc no portava bona cara a Lamine.
No, i diu que és normal, que segurament quan ell era jugador, el míster quan era jugador, també hauria tingut alguna reacció semblant quan el substitueixen. Treu ferro d'aquest tema, diu que Lamine Yamal està perfecta, que està bé, i que el que ha de fer és centrar-se en el partit de l'Alavés i oblidar el Chelsea, on també s'ha desfet en elogis cap a Marco Cucurella i la seva defensa.
His mood is good and of course
està bé d'ànim, i crec que molts jugadors també quan els canvies no estan contents.
I was also a player and
jo també he estat jugador.
Maybe sometimes I
potser de vegades
was not the right reaction.
No vaig demostrar la reacció adequada en casos així, però al final és això, és una emoció.
Cucurella is one of the best.
I per mi el Cucurella és un dels millors esquerres defensors esquerres del món, és molt intens a la defensa, és molt bo, però
the next step from Lamine to show.
Ara jo crec que Lamine s'ha de centrar en els propers passos, en seguir demostrant la seva vàlua. S'ha d'oblidar d'aquest partit, ara el més important és l'Alavés. I això és aquí on ha de demostrar el seu millor rendiment, el seu millor nivell.
A veure quina actuació ens ofereix demà Lamine Yamal. Com deia, es torna Pedri a la convocatòria i Rafinha ja ha tingut minuts, Víctor, en els dos darrers partits. No sé si demà fins i tot podria ser titular contra l'Alavés.
Clar, la curiositat és que Rafinha, Lamine i Lewandowski aquesta temporada no han coincidit com a titulars a la vegada entre les lesions de Robert Lewandowski després de la segona aturada de seleccions. Els dos mesos de Rafinha amb la recaiguda, Lamine Yamal i la pubàlgia, doncs no han coincidit. Així que podria ser el cas que demà ja coincidissin, potser ho deixa per dimarts, però Hansi Flick celebra que Rafinha ja està al 100% i que pot ser titular en qualsevol moment.
For me, of course, I missed him.
Per mi, òbviament, l'he trobat a faltar. Jo el veig com un dels jugadors més importants del nostre equip, perquè amb la filosofia que tenim també de com volem jugar, és
a big positive,
normalment un punt molt positiu en el nostre joc, en el nostre estil de joc quan defensem, quan comencem la pressió, però també en les transicions és increïblement bo.
Comes not from nothing, not from nothing.
I això no surt del no res, no és per cap motiu que marqués tants gols la temporada passada, perquè també té aquesta fam i aquesta voluntat de demostrar com és de bo. I també aquesta temporada, després d'una gran temporada l'any passat. És a dir, que jo crec que per ell també vol tornar a demostrar com de bo és.
També ha avisat Hansi Flick d'una cosa important. Diu que tots, que els centrals, la defensa, els quatre, defensen bé, però que ha de defensar tothom, també els migcampistes i els davanters, deia Hansi Flick, avui en sala de premsa, en un avís per la resta de la plantilla, perquè diu que és molt important això, i la pressió.
Fem l'autoflick, Víctor. A veure, per demà què?
Doncs per demà, Joan García, en defensa, Jules Koundé, Kubasi, Eric García i Alejandro Valde, mig camp jo posaria a Frenkie de Jong, Casado i Dani Olmo, recordem Pedri per la segona meitat, i a dalt jo crec que encara no tindrem el gran trident de titulars, jo crec que serà Lamine Yamal, posaria a Ferran Torres a l'altre extrem i Rashford com a davanter centre.
Molt bé, doncs aquesta és l'aposta del Víctor de cara al partit de demà, a veure què fa Hansi Flick. Víctor, des de la Ciutat Esportiva, gràcies, que vagi bé.
Gràcies.
De Sant Joan d'Espí cap a Vitòria, que tenim comunicació Badia Productions amb el porter del Deportivo Alavés, Antonio Sivera. Portero, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Antonio? ¿Todo bien?
Muy bien, ya preparando el partido de mañana.
Bueno, que oye, que toca visitar el estadio del Camp Nou. De entrada te preguntaría si para vosotros es mejor jugar, o hubiera sido mejor jugar en Montjuïc, es mejor jugar en el Camp Nou, ¿os da lo mismo? ¿Tiene algún tipo de influencia eso para vosotros o qué?
Bueno, la verdad que yo creo que ningún campo de fuera, creo que en casa hubiera estado mejor, pero bueno, puestos a pedir, volver al Camp Nou, creo que es especial, un campo tan mítico, creo que es motivante dentro de la dificultad, pero bueno, con ilusión de volver al Camp Nou.
Habrás jugado tú allí, claro, ya partidos, ¿no, Antonio, o qué?
Sí, tuve la suerte de titular, jugar un partido que empatamos a uno. Por ahora tengo un buen recuerdo y ojalá pues poder volver a repetir como mínimo aquel empate.
Bueno, ahora te pregunto por el Barça, pero antes te pregunto por vosotros, que venís ahora de dos derrotas contra el Girona por la mínima, contra el Celta por la mínima también. Todavía no se encienden las alarmas, Antonio, pero hay que empezar a ir con cuidado, ¿no? ¿O qué?
Sí, totalmente. Al final sabemos que todo se va ajustando mucho. Cada partido en casa creo que nosotros no lo tenemos que tomar como finales, que creo que lo estamos haciendo. Al final, lo que dices tú, son derrotas por la mínima, que creo que las cosas las estamos haciendo muy bien. Lo único que nos falta es acertar un poco en área contraria, pero lo que es el trabajo y las ganas de defender y de mantener lo que es la portería a cero, pues lo estamos intentando de todas las maneras, pero lo que te digo, creo que hay que tener un poquito más de alegría en área rival y por ahora no es una cosa alarmante. Es verdad que tenemos un calendario difícil, pero bueno, creo que el equipo hasta el día de hoy está en una posición merecida y bueno, a seguir mejorando, a seguir trabajando y ya está.
Sí, que tenéis al Barça efectivamente mañana y antes de Navidad tenéis que jugar también contra el Real Madrid. ¿Viste ya al Barça en Stamford Bridge el martes, Antonio, o qué?
Sí, lo vi un ratito, lo iba cambiando con el Bilbao y bueno, es verdad.
Muy superados, Antonio, ¿eh?
Sí, más que nada por la expulsión de Araujo. Yo creo que también contra un equipo tan físico como es el Chelsea, pues creo que jugar con uno menos se tiene que notar, seas el Barça, seas el equipo que seas, y bueno, al final pues con la intensidad que va la Premier, pues te someten de esa manera que bueno, que no creo que sea un muy mal partido, porque al final la expulsión condiciona mucho el partido, pero bueno, es verdad que ahora mismo la Premier pues está a otro nivel, a otra intensidad, y bueno, yo creo que por parte de la Liga Española pues nos queda seguir trabajando, seguir mejorando esas cosas, coger esos ejemplos de la Premier que creo que nos pueden servir para el futuro.
Hoy este tipo de equipos como el Barça, después de un revolcón como el del pasado martes, normalmente lo que pasa en el siguiente partido es que salen picados, más de lo habitual todavía. Eso por un lado. Y la otra pregunta que te iba a hacer también, Antonio, es si al Barça este año le ves más frágil que la temporada pasada, por ejemplo.
Bueno, contestando primero a la segunda, al final el fútbol son rachas, igual que hace dos meses parecía que se iban a comer el mundo, ahora pues es verdad que están en una situación un poco dispersa, pero bueno, al final es el Barça, tiene los jugadores que tiene, creo que están a tiempo de darle la vuelta a la situación, creo que pueden hacer un muy buen año, estoy convencido, y bueno, es verdad que después de un mal resultado y más volviendo a casa con su gente, pues intentarán obviamente lavar la imagen del otro día, y bueno, nos esperamos el mejor Barça de todo el año. Tendremos que estar preparados para cualquier situación y nada más. Creo que debemos de centrarnos en nosotros, en saber que es un partido complicado, que tenemos que defender lo mejor posible, y a partir de ahí, pues bueno, si tenemos la suerte de las ocasiones que tengamos, pues transformarlas, pues creo que estaremos más cerca de sacar un resultado positivo.
Muy bien. Antonio Sivera, ha sido un placer. Portero, gracias por atendernos. Un abrazo fuerte y suerte en la temporada, ¿eh?
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Sí, 32. Anem ara amb les novetats al Reial Madrid, que té el seu partit aquest cap de setmana, com sabeu, diumenge a les 9 de la nit a Montilivi. Bon partit, Girona-Reial Madrid. El Reial Madrid, recordo, a la classificació líder, un punt per sobre del Barça. Melchor Ruiz, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ahora te pido las novedades deportivas de cara al partido de Montilivi, pero antes, imagino que el Madrid esperaba tarde o temprano que Laporta contestara a Florentino, ¿no?
Bueno, más que esperarlo, se lo imaginaban. Puede sorprender que haya tardado tanto, pero bueno, ahí están las respuestas, que por cierto no han sorprendido. En principio, lo que te puedo decir a estas horas es que no hay intención de responder ni entrar ahí en una ida y vuelta de declaraciones entre el presidente del Madrid, y al menos del Madrid, entre el Madrid y el Barça. Por lo tanto, Florentino Pérez dijo ya lo que tenía que decir en la asamblea ordinaria, y en eso está. Lo único que sí te puedo decir es que ha sorprendido por lo menos tres cosas. Una, que digan desde Barcelona que hay barcelonitis en el Real Madrid, cuando históricamente, y confesado por barcelonistas, lo que ha habido toda la vida ha sido madriditis, que es algo que intentaban evitar, ¿no? Luego, sobre el tema de que al Real Madrid le favorecen a los árbitros y lo de la última jornada, que ahora podría ir líder Madrid, pues simplemente dice que hay que mirar las estadísticas históricas y esos 17 años, o más de 17 años, que se sepa, que se estuvo pagando al vicepresidente de los árbitros. Y para terminar, el asunto de Javier Tebas, el presidente de la Liga, las críticas que hizo el presidente del Real Madrid a Tebas, según Joan Laporta, para poner a él, a otra persona en su cargo. Sí. Bueno, pues la opinión que tiene Florentino es la misma que tenía Laporta del señor Tebas hasta que se hicieron las inscripciones. Así que hasta ahí te puedo contar de lo que cómo ha sentado un poquito en el Real Madrid.
Perfecto, Mel. A nivel deportivo, ¿qué novedades tenemos de cara al partido del domingo?
Bueno, pues hay buenas noticias de la enfermería. De los 7 lesionados que había, pude recuperar a Courtois. También podría hacerlo a Militao, Rüdiger y Mastantuono. Habrá que esperar a esa segunda y última sesión de mañana. Hausen parece que lo tiene más complicado para llegar. Y los que están descartados son Carvajal y David Alaba.
Fenómeno, Mel. Te mando un abrazo. Gracias.
Otro para ti. Hasta luego.
Hasta luego. Així está el Real Madrid. Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Com estàs? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
I al Girona com el tenim? Que Mitchell recupera algun efectiu, no?
Algun podria recuperar. Anem a esperar demà, perquè hi ha un hermetisme total durant la setmana. No hem escoltat a cap protagonista, que en altres temporades, davant la situació del Girona, a l'equador de la setmana només podíem sentir, per exemple, algun dels capitans. Aquesta setmana res, molt d'hermetisme, enfocats, com ve explicant el Girona des de fa setmanes, a intentar, que ho està fent, a poc, lentament, treure el cap de la part baixa de la classificació, és a dir, sortir de la zona de descens. A veure, l'objectiu és recuperar jugadors i donar continuïtat al bon partit que es va veure a camp del Betis, però és el Real Madrid i després de veure el partit de la Lliga de Campions, la sensació que hi ha al Girona és que si Mbappé vol guanyar el partit, el guanyarà. Alejandro Francés, crec que és el nom, demà, insisteixo, a partir de la 1 de la tarda, sentirem Mitchell, però és el jugador que pot recuperar. De la resta, tinc seriosos dubtes que algú pugui tornar, i és un problema perquè el camp del Betis es va presentar al Girona amb 8 baixes i ara mateix només té un central pur, que és Vitor Reis, que ja hem vist durant la temporada que té llums i ombres en el seu joc. O sigui que, insisteixo, demà esperarem a veure què explica Mitchell. En tot cas, Francés, si torna, no té ritme de competició. Crec que davant el Real Madrid veurem un equip molt similar, si no igual, molt semblant al que es va veure a camp del Betis i va treure aquest valuós empat.
Hi ha ganes de partit, s'omplirà Montilivi?
Sí, home, és un dels grans partits de la temporada. Òbviament, les visites del Real Madrid, del Barça, de l'Atlètic de Madrid i... T'he de dir, són situacions i el context és totalment diferent, però que dels 5 partits que ha jugat el Real Madrid a Montilivi, ha perdut 2. L'estadística, respecte als grans, cas del Barça, de l'Atlètic de Madrid, és la més favorable que té el Girona. Encara recordo aquell partit amb el pòquer de gols, els 4 gols que va fer el Tati Castellanos, però... Insistim, tots som conscients de la realitat, que ara mateix la realitat i el context és ben diferent.
Perfecte, a veure què passa diumenge a Montilivi. 3:37, de seguida obrim debat amb el Petón i el Toni Freixa.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes...
És un plaer saludar a aquesta hora de la tarda, 3:40, al president del Girona, del Figeli.
Menjar caviar és estar a primera divisió, però el Girona. Un altre club potser jugar a Champions o jugar a competició europea, no? Pel Girona, caviar és jugar a primera.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vinga, obrim el debat. Saludo al Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Tot bé?
Tot bé. I tu què tal? Bien, también?
Muy bien, gracias a Dios.
Fenómeno. Me alegro mucho. Saludo també al Toni Freixa. Hola, Toni, bona tarda.
¿Qué tal? ¿Cómo estén? Buenas tardes.
Buenas tardes, Toni. No sé si conocéis las declaraciones de Laporta de esta mañana en Andorra, Toni, que, bueno, ha tardado 6 días en contestarle a Florentino, pero ha sacado los cañones, ¿eh?
Pues no he podido escucharlo. Bueno, ¿qué ha dicho?
Ha hablado de barcelonitis en el Real Madrid, ha dicho que quien sí intenta influir o influye en los árbitros es el Real Madrid a través de Real Madrid Televisión, ha hablado de cinismo, por tanto, por parte del Real Madrid cuando dice que los árbitros favorecen al Barça y que el Madrid está intentando quitar a Tebas de la Liga para poner a alguien que le venga mejor, entre otras cosas.
Pues 100% de acuerdo. Pero es que yo creo que... Bueno, pues que el que toma la decisión de en una asamblea hacer el ridículo tratando de confundir a la gente y que la gente crea que el Barça ganó porque no sé qué, cuando lo que hacía era dominar el fútbol con el balón, porque aquel equipo era el que ganó las ligas, las Champions, que además servía de base a la selección española, que ganó 2 Eurocopas y un Mundial, que además tenía al mejor jugador de la historia, para mí, que es Leo Messi. Bueno, pues todo esto, hay un señor que ante su claca sale y dice, pues 4 barbaridades, pues lógicamente merece respuesta, y es que me parece impecable. Los titulares que me has dado los suscribo 100%.
¿Qué te parecen a ti, Petón?
Creo que de lo que dijo Florentino el otro día, todo es debatible, todo tiene argumentos a favor y en contra, todo excepto que el Barça mágico de Guardiola, incluso su precedente de Rijkaard, ganara por los árbitros. Mm. Eso, en mi criterio, es inaceptable porque no es verdad. O sea, que es mentira. Mm. Y, pero que es lo mismo que le decían al Madrid aquel de Di Stéfano arrollador. Pero claro, Real Copa Di Stéfano, busca Sigento, a ver cómo mejoras eso. Pero se insistía en que ganaba por los árbitros. Tenía ayudas. El Madrid tenía ayudas tremendas y hay declaraciones de su gerente diciéndolo en el lecho de muerte. Pero anular la categoría de aquel equipo relacionándolo con los árbitros era injusto. Pues esto es como mínimo igual de injusto. De los equipos que yo he visto jugar a fútbol, ninguno como ese de Guardiola. Sí. Nunca.
Bueno, es evidente, Toni, que después de una etapa en la que el Barça y el Madrid han tenido buenas relaciones por el tema de la Superliga, ahora el Barça se acerca a la UEFA, se baja de la Superliga, y es evidente que entramos en una etapa de otra vez de alejamiento absoluto entre el Barça y el Real Madrid, como ha sido prácticamente siempre.
Bueno, el Barça y el Madrid tienen una gran rivalidad y se disputan la supremacía, diría yo, con el permiso de Petón y de su Atlético de Madrid, pero realmente histórico.
¿En serio?
Pero lo digo por puro respeto, pero sigo pensando que el Barça y el Madrid están un escalón por encima. Y por lo tanto, esa rivalidad te conduce a estar más separados que en puntos en común. También hay puntos en común, porque puede haber intereses de negocio y en la organización de la competición, y no solo la nacional, sino también la internacional, en la que puedan ir de la mano. Pero desde luego siempre ha habido mucha más distancia. Que circunstancialmente haya parecido que iban de la mano durante un tiempo en que el señor Pérez le interesaba hacerle la guerra a la Liga con una Superliga que no le ha seguido absolutamente nadie, que se ha quedado solo y que le ha quedado ahora ya para poner una demanda de cuantos no sé qué millones, ya me pierdo, no sé qué son, 40.000 millones lo que pide. Bueno, pues venga, patada para adelante y a seguir haciendo el ridículo. Eso ha sido circunstancial, pero el Barça y el Madrid pues siempre tienen más puntos de distancia, digamos, o de diferencia que lo que puedan tener en común.
En la Premier, perdona que añada una cosita para meter incertidumbre en vuestro futuro, hace una década Manchester United y Liverpool, claramente por encima de los demás, eran el Madrid y el Barça. Sí. Nadie puede desdeñar la presencia de otros clubes que por el reparto de los derechos de televisión y sobre todo por la llegada de fondos soberanos marcaron una realidad que es muy distinta con el Manchester City a la cabeza de la manifestación. Dentro de la lógica capitalista que nos domina, el Atlético de Madrid ha elegido el mejor de los socios, Apollo, que tiene, hay que estudiar bien ese asunto, a BlackRock y a Vanguard arriba del todo, los fondos más importantes del mundo, para seleccionar con una división que se llama Apollo Sport el proyecto deportivo más importante que hay. En 5 años, el Atlético de Madrid será uno de los 3 clubes más importantes del mundo, con lo cual esa lógica de la que estábamos hablando se romperá y no podremos hablar otro viernes dentro de estos años del Barça y el Madrid solo.
Estás diciendo que el Atlético de Madrid es el próximo Manchester City.
Correcto, sí. Una buena comparación.
Bueno.
Lo anticipo rotundamente.
Vale. Vamos a hacer la quiniela enseguida. Antes, Toni, vamos a ver qué respuesta del equipo mañana contra el Alavés después del buen revolcón que le dieron al Barça el martes en Stamford Bridge.
Sí. Fue un revolcón que se lo dio un grandísimo equipo que está en la élite del fútbol europeo, exactamente igual que lo están 6 o 7 u 8 equipos más, entre los que se encuentra el Barça. Pero quiero decir que te pegue un revolcón un rival de este nivel desde el fútbol, y además con tus errores, que te quedas con un jugador menos en la primera parte, pues entra dentro de lo normal en una temporada. Yo lo digo porque siempre estamos con los dientes de sierra a la hora de analizar la evolución de un equipo. Cuando ganamos somos los mejores, cuando perdemos estamos fatal. Yo equilibraría un poco esto y asumiría las cosas que están mal hechas, que evidentemente estoy seguro que Hansi Flick lo tiene claro, y a seguir.
Sí, es verdad lo que dice Tony, Petón, pero claro, cuando el Barça el año pasado juega de maravilla, te llega a unas semifinales de Champions, está a 3 minutos de plantarse en la final, no sé, uno espera un poquito más esta temporada, porque por ejemplo este año juegas contra el PSG, estás lejos, contra el Chelsea, lejos, el año pasado al Madrid le metes 4 en el Bernabéu, este año te han ganado, no sé.
Yo creo que no está igual que el año pasado, el Barça.
No, claro, claro.
Me parece.
De momento no.
No está igual. Y no sé si va a alcanzar el mismo tono que el año pasado. Yo lo dudo, porque comienzos un poco dubitativos no aseguran, tampoco lo niegan, finales terminantes, radicales, victoriosos. Pero tiene razón Tony en el sentido de que el mundo en general, el del fútbol muy especialmente, es oscilante, no mantiene un criterio, es crítico hasta la acidez sin tener demasiada razón para hacerlo. En fin, prefiero ser como Tony que del modo contrario. Esa es la verdad. Y en cuanto a la quiniela, es decir, que tendría que haber llamado yo esta mañana a Cope Barcelona para que sacaran el corte maravilloso de la quiniela de la semana pasada.
Ya. Siempre aciertas cuando yo no estoy, ¿eh? Por eso.
No. Que, a ver, la quiniela se la pasada acerté yo.
Implacable, mi voz cálida al lado del oído de Tony Freisa, bajando el tono para decirle: no gana el Madrid en Elche.
Ah, eso es verdad, empató al final. Es que robó tanto, Petón, que me he quedado con que perdió.
Venga, vamos con la de esta semana, va. Vamos rápido. Barça a la vez, Petón.
1-1.
1-1. Tony.
También 1-1.
Atlético de Madrid, Oviedo, Petón.
1-1.
1. Tony.
Este es bastante claro también. 1-1.
1-1, vale. Y Girona, Real Madrid, el domingo, a ver ahí. Petón.
Mitchell, de mis amores. Una X.
Una X, vale. Un empatito ahí. Tony.
Sí, también, Coincido con Petón esta semana. Vale. Como ganó, le copio.
Bueno, oye, pues sí, nada.
Muy bien. Ojo, de todas formas, tendrá que multiplicar en su tensión defensiva para las galobadas de Mbappé. Claro, claro. Es el único problema que puede tener el Girona, porque va a tener la pelota también más que el Madrid.
Sí, sí. Bueno, lo vemos. Petón, Tony Freixa, buen fin de semana. Gracias a los dos,
Gracias.
Acabamos por Deu.
Seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça s'examina d'intensitat, d'agressivitat, d'actitud, de lluita, per competir també a la Lliga. I ho viurem amb la passió de l'equip líder de la ràdio esportiva.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Pepe, Lama, Oli y Elena en el tiempo de juego de la Copa.
Tiempo de juego. Aquest dissabte, des del Camp Nou, Barça a la vez.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Joan Batllori, Josep Maria Minguella, Maldini,
Ander Cotorro.
Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Vinga, anem amb més coses a Esports Cope. Ara la informació de l'Espanyol amb el José Luis Gil. Hola, Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que visita diumenge el Celta. Vens d'un acte, la Dani Jarque, amb Antonio Roca i Fortuño com a protagonistes.
Sí, un acte que es fa més o menys en periodicitat mensual, de reconeixement als futbolistes de la primera plantilla que estan, o que han vingut, millor dit, de la pedrera de l'Espanyol. Li tocava Antonio Roca i Ángel Fortuño, el guardameta Moisés Hurtado i Javi Márquez com a cicerones. Per ser anècdota, Javi Márquez, Moisés Hurtado va tenir Antonio Roca a les categories inferiors de l'Espanyol, i quan li van dir que tenia a Roca, no s'aclarava del tot amb el nom, i li deia Antoniu, fins que Roca li va agafar i li va dir: o em dius Antonio o em dius Roca.
Roca fàcil.
Roca és fàcil. Antonio, però Antoniu no. En tot cas, futbolistes que no són de la primera unitat, per dir-ho així, de Manolo González, en aquest Espanyol que visitarà Vigo diumenge, i que busquen la seva oportunitat. I per Antonio Roca, en aquest sentit, és clau tenir constància.
Llavors, al final és viure com he dit abans, el dia a dia, seguir treballant, esperar el moment, estar preparat, perquè al final, si no estàs preparat o et dona igual, quan arribi el moment, no l'aprofitaràs. Llavors, és això, estar preparat per quan arribi el moment, aprofitar tots els minuts, i al final, el més important, que l'equip està de puta mare.
Futbolistes joves disposats a estar a l'Espanyol tota la vida i que es treuen els complexos de sobre a l'hora de parlar d'un teòric futur europeu de l'Espanyol. Això sí, pas a pas, partit a partit, Ángel Fortuño.
Sí, está claro que al final, como todos los jugadores, queremos llegar a lo más arriba posible. Es verdad que el equipo ahora está en muy buena dinámica y al final, por ejemplo, este finde, el equipo va a ir a ganar, no va a ir a buscar un empate. Al final, decir que vamos a asegurar la permanencia primero está bien, pero sabemos el equipo lo que quiere y al final el equipo quiere estar lo más arriba posible.
Diumenge visita el camp del Celta, que ve de perdre a la Europa League, a més ha tingut un llarg viatge de tornada a Vigo. Intueixo a l'11 de Manolo González, Tribot en el mig del camp, que hauria Tarrats i entrarien Pol, Urco i Edu Expósito, i a dalt Roberto titular en detriment de Quique García.
10 minuts i les 4, avui juga la selecció espanyola femenina, té una final. La final anada de la Nations League, a Espanya, que busca revalidar el títol contra Alemanya. Avui tenim el partit d'anada Kaiserslautern. Mira, Kaiserslautern. Anem cap allà amb l'Andrea Peláez. Andrea, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Muy buenas tardes. Es un poco raro esto de jugar una final a doble partido y que no sean tan solo 90 minutos o 120 más los penaltis los que determinen quién es campeona de la Liga de Naciones. Pero bueno, España defiende título, va a empezar haciéndolo aquí en Kaiserslautern ante Alemania, rival de muchísima entidad, sobra decirlo. Solo le hemos ganado una vez, fue este pasado verano en las semifinales de la Eurocopa con ese gol de Aitana Bonmatí en el 113 y por lo tanto no hay un favorito claro, ¿no? Pero España quiere traerse a Madrid para el próximo martes a las 6:30 en el Metropolitano la ventaja y para ello Sonia Bermúdez va a presentar un 11 evidentemente titularísimo en el que solo ponemos la duda de la delantera centro. Yo apuesto por Esther González, pero vamos a ver si Sonia Bermúdez lo hace por Claudia Pina, metiendo en la izquierda a Vicky, en la derecha a Mariona. Ha hecho dos descartes la seleccionadora nacional esta mañana. Fiamma Benítez y Cristina Martín Prieto se han quedado fuera de la convocatoria y la selección, que ahora mismo está descansando en su hotel de concentración después de haber comido ya, antes de recibir la última charla técnica de la seleccionadora, partirán hacia el estadio a las 6:00 p.m. Día frío, se prevé lluvia a la hora del encuentro, que recuerdo arrancará a las 8:30.
Pues abrigarse. Gracias, Andrea. Molta sort a la selecció espanyola. Tancarem futbol amb la jornada de la primera ref. Edu Badia, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que ens porta avui un autèntic partit al Nou Sardenya, aquest Europa Sabadell.
Un clàssic del futbol català i un derbi de ratxes. A un quart d'hora del vespre es veuen les cares del Nou Sardenya a l'Europa, el tercer amb 22 punts contra el Sabadell, el segon amb 23 i l'últim invicte d'Europa. El conjunt local només ha deixat escapar dos empats aquesta temporada a casa, mentre que l'equip de Ferran Costa arriba com l'equip menys golejat i no perd des del passat 20 d'abril contra el Terrassa. El tècnic de l'Europa, Adai Benítez, reivindica la festa del futbol català al Nou Sardenya.
Els jugadors tenen un mèrit increïble, això, estic encantat d'acompanyar-los en aquest viatge, perquè me sento bé, me sento fort, el que els dic doncs, moltes vegades surt i això, ostres, t'omple la satisfacció, com diria el rei. Però el Sabadell és un gran equip, és un equip potent, d'una ciutat potent, on té una afició molt potent. Llavors, partit guapo, això demà serà una bombonera i el que digui que no li agrada, no m'ho crec.
Partit potent.
Partit potent, ha quedat clar. Partidà, sí senyor. Ferran Costa té les baixes de Jan Molina i de Carlos García. Pel tècnic del Sabadell és un repte en un estadi que coneix molt bé.
Porta moltes temporades acumulant registres com a local extraordinaris i per nosaltres doncs, és un bon repte. L'assumim, tenim moltes ganes d'anar allà i medir-se. Penso que la mentalitat amb la que anem està clara, o sigui, el respectem. Sembla un equip que està fent les coses molt bé, però nosaltres no ens sentim menys que ningú. Som el Sabadell i anem allà a intentar fer les coses de la millor manera amb una intenció molt clara, que és guanyar el partit.
De fet, els seus avis vivien a prop del Nou Sardenya i eren socis de l'Europa. També duel d'històrics el diumenge a les 4, Nàstic-Hèrcules. Els dos equips han canviat de tècnica aquesta temporada. L'Hèrcules encara no ha guanyat fora de casa. El Nàstic pot aconseguir un fet històric, sumar 3 partits sense perdre per primera vegada aquesta temporada.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Fins aquí el futbol, de seguida més.
En la radio.
Todo apunta a que Ábalos y Collo pueden acabar hoy. Prisión. ¿Por qué? Por el riesgo de fuga.
Todo pasa en COPE. Todo pasa en...
COPE. Atento soy a Collo, porque Collo guarda una bala de plata.
Tiene miedo el partido y tiene miedo el gobierno entero.
Esta es la noticia. Estamos a la espera de la decisión que tiene que tomar el juez Puente.
Han pedido para ellos prisión sin fianza. Allí en el Supremo está la jefa de tribunales de COPE.
Hola, Pilar, buenas tardes.
No ha habido sorpresas. El Supremo envía a prisión incondicional a José Luis Ábalos y a Koldo García.
O Sánchez lo sabía y lo tapó, o Sánchez, invigilando, se la colaron. Menudo ojo para elegir a sus brazos derechos.
Sigue la última hora en COPE y en COPE.es.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Anem al bàsquet, Albert, que hem de parlar del debut amb victòria de Chus Mateo a la banqueta de la selecció espanyola.
Sí, en partit de classificació de cara al Mundial de 2027, partit jugat a Dinamarca, 64 Dinamarca, 74 Espanya, més 10, era nou el seleccionador, també aquest canvi de guàrdia amb nous jugadors, òbviament no estan els jugadors a Eurolliga, i un que no hi és, però sembla que quan li preguntem també a Ricky Rubio, quan li preguntem a Chus Mateo, sembla que el retorn de Ricky a la selecció és més a prop.
Un día nos sorprenderá y dirá, oye, Chus, ¿tienes sitio para mí? Y yo le diré, pues, hombre, ¿cómo no lo voy a tener para ti? Jugando al nivel que estás jugando y siendo quien eres, la leyenda que nos ha dejado tanto el baloncesto español. Claro que habrá un hueco para él en el momento que él decida venir. De momento, lo único que me alegra y me da, digamos, un buen feeling, un buen pálpito de que en un futuro pueda estar con nosotros, es verle sonreír como le veo sonreír con su equipo y verle disfrutar del baloncesto como hacía tiempo que no se le veía a alguien tan talentoso y tan artista como es él, ¿no?
Declaracions de Chus Mateo, el seleccionador espanyol, al partidazo en conversa amb el Juanma Castaño. Torna a jugar a Espanya, segon partit de classificació de cara al Mundial de 2027, el diumenge vinent a Tenerife. El rival serà Geòrgia.
Gràcies, Albert.
Que vagi bé.
I acabarem amb motor, que es disputa aquest cap de setmana el Gran Premi del Qatar de Fórmula 1. Primera oportunitat per Lando Norris per proclamar-se ja campió del món. Carlos Miquel, adelante.
Lando Norris necesita sacarle este domingo al menos 2 puntos a sus grandes rivales por el título, Max Verstappen y Oscar Piastri, si quiere proclamarse por primera vez campeón del mundo de Fórmula 1. Básicamente lo que dice Lando es: voy a ir a ganar, no me queda otra, y sabe que esa es la llave perfecta para conseguir aquí el título y que no haya que esperar hasta la carrera de Abu Dhabi. En principio es una pista que le va bien al McLaren, que es de curva rápida y es bastante mejor que la anterior para luchar contra Max Verstappen. Eso sí, en la previa la noticia ha sido lo que ha desvelado su compañero Piastri, que el equipo le preguntó sobre la posibilidad de ayudar a Lando en estas dos últimas carreras, es decir, de quitarse de en medio en la lucha por el Mundial. Dice Piastri que enseguida les dijo que no, porque tiene una opción bastante decente de ser campeón si hace todo bien, si gana las dos carreras que quedan, y él no va a dejar de luchar. Pero evidentemente preguntarle eso a uno de tus pilotos ya es condición en su moral. Vamos a ver qué pasa. Fin de semana al sprint. Luego esta tarde tendremos la calificación del sprint a partir de las 6:30 de la tarde. Mañana carrera de sprint a las 3 y la calificación del Gran Premio Grande a las 7. El domingo la carrera de Qatar a las 5 de la tarde.
Superstar.
¿Cómo es el mundo, Ballori? Guardameta titular del Barça, guardameta titular de la selecció femenina, i a Catacoll no li agrada el futbol.
¿Ves fútbol masculino?
No. O sea, no por nada, ¿eh?
No, evidentemente.
O sea, veo, pues, que sé, pero es que a mí me aburre el fútbol. No me gusta.
¿No te gusta ver fútbol?
No.
Ai, senyor. Bueno, però avui...
No és l'única, eh?
No.
Jo conec casos de molts futbolistes de primeríssim nivell que no els agrada veure futbol per la tele.
Bueno, en tot cas, avui és el Black Friday, no?
Sí, això sembla.
Bueno, amb dedicatòria especial
pel... No he comprat res.
Amb dedicatòria especial pel nostre oïdor emblemàtic del Vallès, el que molts consideren el descuento mejor de la història.
Vendiendo la derrota en este tramo final del Madrid, pero estamos en el 47, aún no hemos llegado al 48. El remate...
¡No! El descuento de la final de Lisboa. En fi, última hora, Ballori, es confirma. Pellegrini renova pel Betis fins al 2027. Lesió d'Oyarzabal a la Real Sociedad. Se li espera abans de Nadal. I ojo, De Sant diu que el Liverpool es planteja fer una oferta per Luis Enrique, que acaba amb el París el 27.
Marxem amb les enquestes. En clau Barça, qui surt líder d'aquesta jornada? Creieu que el Barça el 21%, que el Real Madrid el 79%. En clau Girona, puntuarà l'equip de Mitchell contra el Real Madrid? Creieu que sí, el 38%, que no el 62%. I en clau espanyol, la travessa del Celta Espanyol.